El moment de recuperar l'última hora informativa amb els titulars que ens porta la Sara Cruz. Després parlarem d'una experiència en la que ha posat en marxa l'exalcalde de Malla, Joan Redorta, un emprenedor que després de deixar els càrrecs polítics es dedica a fer tasques socials. Parlarem d'això, de factor artesà i de família, matrimoni i també de bioètica. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Molt pendents avui del cas Palmarén. A l'Audiència Provincial de Palma toca el torn a Jaume Matas. L'expresident balear declara avui, com dèiem, el primer judici del cas l'endemà de veure com tots els seus col·laboradors li atribuïen tota la responsabilitat dels fets que jutgen. Matas podrà defensar de les acusacions d'haver contractat irregularment el periodista Antoni Alemany perquè li escrivís els discursos quan el PP governava les Balears entre el 2003 i el 2007. El president Artur Mas és a Londres per participar en una conferència de dirigents liberaldemòcrates amb l'objectiu de deixar clar que Catalunya està complint amb els deures i que el problema del dèficit a Espanya no és només responsabilitat de les comunitats autònomes. Això mentre en paral·lel el govern català també ha denunciat que les últimes mesures anticrisi de Madrid asfixiaran encara més Catalunya. I avui arriba als tribunals el cas conegut com a crim perfecte. Es jutja Maria Àngeles Molina, acusada de matar una amiga que havia suplantat durant 2 anys per treure'n profit econòmic. La fiscalia demana 24 anys de presó per delictes d'assassinat, falsedat documental i estafa. L'acusació particular en demana quasi 30 anys, mentre que l'acusada ho nega tot. Marxem ara cap a l'exterior perquè els republicans celebren primàries republicanes a New Hampshire. Després dels resultats d'Iowa, la figura de l'exgovernador de Massachusetts, Mitt Romney, s'alça com a principal favorit, tot i que els últims sondejos deixen el resultat obert. I en esport, reconeixement absolut al joc del Barça en la gala de la FIFA. Ramon Castelló, molt bon dia.
Sí, és un dels grans del futbol i ahir va quedar agraïdat a Zurich quan va guanyar la tercera pilota d'or consecutiva. Una fita que només havia aconseguit Platini, sí que n'havien guanyat 3, 2 altres cracs, com van ser Johan Cruyff i Marco Van Basten. En el discurs, Messi va voler dedicar el guardó a Xavi, un dels altres 2 finalistes del premi, conjuntament amb Cristiano Ronaldo, que no van a la gala. L'altre protagonista de la nit va ser Pep Guardiola, guanyador millor entrenador de l'any 2011. El tècnic li va dedicar el premi en català a Tito Vilanova, el seu segon en un dels altres moments emotius de la nit. Alves, Piqué, Xavi, Iniesta i Messi van formar part del millor 11 any. A tot això, avui torna a la Copa, on destaca el partit que el Madrid jugarà a Màlaga a les 10 de la nit, on a l'anada els blancs havien guanyat per 3-2, per tant, eliminatòria oberta en aquesta tornada de 8-10. I acabem amb motor, el Dakar, on Marco va aconseguir ahir recuperar el liderat en motos, després no t'ha retirat en cotxes, Nani Roma continua quart.
Moltes gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, periodista, consultor i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Bon dia a tots, encara que ahir 2 notícies em van cridar molt l'atenció. Fins i tot l'alarma. En primer lloc, el tràfic detecta les carreteres espanyoles més marihuana que alcohol als controls. Sorprenent. En segon lloc, a Andalusia, l'exdirector general d'Empleo, fixen-se vostès, exdirector general d'Empleo, ahir va descobrir que es va auto-otorgar 900.000 euros de subvenció mitjançant el seu xòfer, que, a part de ser el seu xòfer, es va constituir en generador de 2 societats, evidentment instrumentals i falses, i que tots 2, xòfer i director general, van malgastar aquestes subvencions per crear empleo amb juergues, amb senyoretes, amb alcohol, amb drogues, amb antiguitats i amb propietats. Entre les drogues, molt especialment, diàriament consumien cocaïna. Què cal concloure d'aquesta societat tan permissiva, tan corrupta en els seus procediments? A vegades volem veure la corrupció a la crisi, o a la decadència social, o a la decadència econòmica. En canvi, la verdadera corrupció, la crisi, el nexe de la corrupció, és la moral. I aquesta va dintre de les persones i es transmet a l'entorn, es transmet i s'injecta a la pròpia societat. Si tots els revolucionaris de Sant Pau, ençà, volien crear un home nou, és perquè és la condició sine qua non per la transformació primer de l'individu i després aquest transformant la societat, les estructures socials. Ningú pot donar allò que no té, dient els filòsofs a l'antiguitat. Aristòtil ho va repetir centenars de vegades i ho va transmetre a l'escolàstica medieval. A la inversa, es pot mantenir neta, digna, honorable una societat si no són els ciutadans tal qual? La corrupció és el càncer d'un sistema polític, econòmic i també social. És impossible construir res des de la corrupció, de la mateixa manera que és impossible fer el bé o la recta conducta des de la droga, o com dirien els cristians, des del pecat. Una i altra són les flors del mal, la conseqüència de la conducta desordenada, la evidència de que sense ètica o moral és impossible la política, és impossible l'ordre social i és impossible la societat. A què esperem més? A que surtin més xofers en Andalusia explicant miserables històries tan escrupulosament escandaloses com aquesta que acabem de conèixer? Això sí que és la decadència. Això sí que és la crisi. Bon dia.
Ràdio Estel.
Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 11 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa de Ràdio Estel on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El millor per la teva llar.
Les rebaixes d'Hipercor.
I si és amb descomptes de fins al 50%?
És hiper millor.
Ara tens tot un 50% de descompte en una gran varietat de catifes, jarapes i durris.
I fins a un 50% de descompte en 4.000 televisors, LCD, LED i plasmes.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Volem parlar durant els propers minuts d'una empresa de la localitat de Gurb, a la comarca d'Osona, que ha afegit bona utilitat als 1.000 usos clàssics del diari i de la revista en paper, en què no es pot competir d'una altra manera amb les noves tecnologies. És a dir, molts diaris, moltes revistes acaben a les papereres i en altres llocs. Hi ha maneres de reutilitzar aquest paper i aquest és el cas de l'empresa que volem conèixer avui. El seu màxim responsable, Joan Redorta, és un dels alcaldes que més anys ha estat en aquest càrrec durant la democràcia. Va ser alcalde de Malla des de 1979 fins a l'any 2003 i actualment també és director de Càritas Arxiprestal de la diòcesi de Vic. Amb Joan Redorta, aquest home que vol posar el món de l'empresa al servei de la gent, al servei de la societat necessitada, ens visita i ens parlarà del seu testimoni. Música. Saludem Joan Radorta, com dèiem, exalcalde de Malla, emprenedor i actual director de Càritas Arxiv Prestal de Vic. Molt bon dia, senyor Radorta, i benvingut.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè per haver fet pujar una mica la temperatura dels 4 sota 0, em sembla que tenen per allà, per la comarca d'Osona, els 6 o 7 o 10, com a molt, que tenim aquí a Barcelona.
Sí, sí, allà no necessitem que ens conservin amb congelador, ens conservem amb, amb el mig ambient.
Sí, a més avui fa més fred, potser, no?, que aquests últims dies.
Bueno,
o està
sí,
la cosa més o menys
sí,
igual.
El que passa que el Beri Boira, doncs, està així, és una mica més fresquet i es mantén.
Vostè ha creat una empresa de recollida i reciclatge de papers de diari, sobretot. És una empresa que, amb finalitats socials, està donant feina a uns 25 treballadors actualment, dels quals 7 són discapacitats i també alguns d'ells amb necessitat de trobar feina. És a dir, es pot fer una tasca social, solidària, important en el món de l'empresa? Això és potser un missatge important que podem donar avui.
Oi tant, el que passa que voldria aclarir una cosa. Això
sí,
de, jo no sóc, diguem-ne, el que tingui la idea del diari. Sempre, jo, a més, jo no tinc idea de res, som un equip i, per tant, entre tots decidim i trobem coses. Però aquesta, recollir reciclatge, n'és soci a una institució social que se'n diu Sant Tomàs. I aquesta, doncs, fa més de 18 anys que abans de ser sòcia feia ja això del paper triturat. Hi havia el director del TAC, era precisament un bon amic meu, en Josep Maria, que ja havien creat amb el seu equip aquest servei. El que passa, i després vam crear recollida de reciclatge, ho vàrem passar aquí, i jo diem-ne que m'ho he trobat, oi? Però mira, últimament doncs, se n'ha parlat més i potser també és veritat que ha arribat a poder més clients. I tornant a la pregunta, fet aquest aclariment, perquè no em voldria rogar res que no em toqui, oi?
No,
però en qualsevol cas sí que es pot fer. Penso primer de tot que una empresa té de tenir vocació d'alguna cosa. No només ha de ser una màquina de fer calés, que bueno, avui dia tot és prou complicat, ha de fer calés tot. Evidentment s'hi ha de pensar perquè no hi ha projecte social si no hi ha un suport econòmic, evidentment sap greu.
Els diners són necessaris.
Són necessaris. El que passa que no han de ser perjudicials a la tasca. Una empresa per mi és un fet social. I per damunt de tot hi ha d'haver la persona. Si aconseguim fer persones i a més ens podem guanyar una mica la vida, aquest és l'objectiu de recollida i reciclatge. Sobretot, subratllat, fer persones, que les persones sentin lliures i feliços treballant, que al fi i al cap, en aquest món hi hem vingut a ser això. I darrere cada persona hi ha una quantitat de riquesa que si som capaços de fer-nos la treure mútuament, i això nosaltres com a equip ho intentem, humilment, penso que és el verdader objectiu de les empreses. Almenys jo ho crec així i en tot cas demano disculpes si no és així, però jo ho crec.
Aquesta empresa que vostè gestiona amb un equip de persones, senyor Radorta, es troba a GURB i fa reciclatge de
sí,
paper, també de fusta,
sí, sí.
I això se subministra a granges per fer, per exemple, llits pels
sí, sí,
porquets que acaben de néixer.
Sí, sí. El diari té un efecte secant i, per tant, va molt bé pels godalls, que en diem nosaltres allà, són els fills petits dels porcs, de les truixes. Aquests, quan neixen, estan molls i, evidentment, es posen a sobre d'aquest petit racó que hi posen de diari i s'aixuguen. Té aquesta virtut d'aixugadora, de secant, que no pot fer les vistes del cor. Curiosament, sembla que haurien de secar més, doncs no. Seca més el diari i després el diari té com una mena d'autodestrucció que quan es té d'aixuglar el suc de les fosses de purins, doncs no obstrueixen cap vàlvula i es pot escampar tranquil·lament. Per tant, té aquesta, que no, diguem-ne que no queda un residu que perjudica. Ulterior, fa un servei i després es pot tirar a la terra i pot servir d'adob. També voldria insistir que el reciclatge no s'acaba només amb el diari, sinó amb paper, cartró, plàstic, ferro, l'oli, i, a més, una cosa que engeguem últimament que ens fa molta il·lusió, que és la fusta. És fusta recuperada per fer-ne mobiliari de tot tipus, urbà, per la flor, per la planta, inclús per fer algun pis, alguna botiga.
Per en aquest cas, un ús totalment diferent al del paper de diari, vaja.
Naturalment. No, jo vull dir perquè la filosofia és intentar que ens puguem reciclar les persones, però també que podem reciclar materials. I per nosaltres això té sentit, les dues coses.
Avui parlem amb Joan Radorta, que com a emprenedor ha posat en marxa una empresa amb finalitats socials. Com ha anat tot plegat? Ens pot explicar una mica la història
sí,
d'aquesta empresa?
Aquesta empresa va néixer. Hi havia una institució social, diguem-ne, que tractava discapacitats intel·lectuals, que això no vol dir discapacitats de sinó que molta gent d'aquesta és molt més apta que nosaltres, si és que nosaltres ho som. Per tant, hi havia aquesta empresa i hi havia una mancomunitat de municipis que se'n deia La Plana. La mancomunitat de municipis tenia vehicles i Sant Tomàs, que era aquesta associació, tenia feina i persones. Persones amb aquesta dificultat. I un bon dia, un senyor que avui és l'alcalde de Vic, el benvolgut Josep Maria Vila de Badal, va dir, que era regidor aquell moment de Medi Ambient del Consell Comarcal, també de l'Ajuntament de Vic, però conseller comarcal i president de la Comissió de Medi Ambient del Consell Comarcal, va dir, si us caseu, jo penso que seria bo donar-vos feina. Ens vam casar i vam crear recollida de reciclatge. I aleshores el temps ha evolucionat, Mancomunitat va creure que no valia, que potser la seva funció una mancomunitat de municipis era qüestió de recollida més pública i més pública, i va deixar de soci, Sant Tomàs no, i van entrar alguns socis més, i llavors vam seguir l'objecte social que tenia. Clar, si hi havia una institució pública i una associació social, és lògic que tingués un esperit social. I llavors nosaltres, jo vaig ser president d'aquella Mancomunitat, i per tant vaig ser una part creadora també amb els meus companys, i després em van dir si volia continuar doncs, dirigint aquesta empresa, i evidentment amb un equip molt maco. I llavors van dir, home, però sí que és molt maco aquest objecte social. I vam continuar, i vam, com tot, anar creixent i creant noves coses. I ho hem basat tot en el reciclatge. Destrucció de documents també, però això, fusta, paper, cartró, bueno, paper de diari, evidentment, l'oli també, i pensem en la trituració de la fusta per poder-ne fer doncs, calefacció, etcètera, etcètera. Tot això ens mou, jo diria que més una passió que quasi bé que un objectiu només econòmic. Econòmic també, però una passió, sobretot una passió.
El reciclatge, a més, és un instrument al qual recorre molta gent necessitada a casa nostra. Sí, sí. Donar forma d'empresa a una cosa que es fa sí, sí. Per necessitat sí, també, sí. També és interessant, és bonic. Com funciona l'empresa? Té una planta on es treballa el reciclatge, sí, sí. Un reciclatge que suposo que es busca d'aquí i d'allà,
sí.
Pel que fa al material.
I ens porten petits, per exemple, petits persones que, per exemple, no tenen feina, han comprat una furgoneta i ens porten cartró, i ens porten plàstic, i ens porten fusta, i ens porten. Per tant, ha tingut un sentit, sí, tenim unes naus, evidentment en tenim un tou de naus, sembla tenim vàries, el que passa que són petites i en volem fer una de grossa i nova, però no, i els moments no ens acompanyen. Per tant, sí, tenim un nau que hi ha el reciclatge, un altre que es fa el fust, un altre que es tritura el paper i un altre que s'emmagatzema. Vull dir que, per tant, en tenim quatre naus que en voldríem fer una ben grossa, però bueno, ja veurem, Déu dirà.
Si els que ens escolten volen informar-se més de com funciona una empresa com aquesta de sí. GURB, senyor sí. Joan Redorta, es pot posar en contacte qui vulgui amb l'empresa? Hi ha algun telèfon?
Sí. A veure, nosaltres no som exemple de res i sembla que no podem ensenyar res a ningú, perquè és una cosa ben elemental aquesta, una filosofia d'empresa i uns objectius i sobretot un gran equip de treball. El valor són les persones, insisteixo, les persones que treballen a l'organització. Miri, el telèfon nostre és el 93 886 4300.
93 886 4300, per als qui es vulguin posar en contacte amb aquesta empresa de GURB. Té un nom concret, l'empresa?
Se'n diu Recollida i Reciclatge SL. Recollim i reciclem.
A les dues R's. Sí. Recollida i Reciclatge sí. SL, amb un equip de persones. Segur que molts d'ells, els que són discapacitats, per exemple, han trobat una gran llum, no?, en aquesta feina, una gran llum per la seva vida.
Jo diria que hem trobat nosaltres una gran llum per la nostra vida. Sense perquè dubte. Ells han estat, de veritat, són... Jo penso que hi ha la sinceritat personificada, unes ganes de treballar i una estimació a l'empresa com si fos seva, que moltes vegades els que ens diem d'una altra manera no tenim. Per tant, a nosaltres sí que ens han donat llum i ens han après, ens han ensenyat a aprendre el que és ser sincer, el que és ser lliure i el que és poder dir t'estimo.
Avui hem parlat amb Joan Redorta, que ens ha donat un gran testimoni de feina social a través del món de l'empresa. Ell és delegat de l'empresa Recollida i Reciclatge SL de GURB a Osona i de manera separada combina aquesta feina amb la de director de Càritas Arxiprestal de Vic. Sí, felicitats sí. Per aquesta feina social, empresarial, i que vagi molt bé malgrat la dura situació de molta gent.
Bueno, n'hi ha que diuen, bueno, jo me'n vaig a jugar a tennis o me'n vaig a jugar a golf, nosaltres ens anem a Càritas, és una afició, ens omple més del que podem donar.
Moltes felicitats, senyor Joan Redorta, també exalcalde de Malla, un petit poble de 250 habitants, va ser-ho durant 24 anys, fins al 2003. Que vagi bé i que segueixi doncs, fidel a aquest compromís social amb molta més gent que l'ajuda. Bon dia.
Vostès amb la seu Ràdio Estel, vagin seguint amb el seu Estel i donin llum, sisplau.
Gràcies. També ho intentem. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Cantate Domino. Grans compositors i intèrprets de música religiosa de tots els temps. Cantate Domino. Els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat. Factor Artesà. Una finestra oberta a la gastronomia de proximitat.
Avui en aquest espai sobre la producció de proximitat parlarem de la cervesa. Segur que més d'un dels qui ens escolteu heu begut cervesa més d'una vegada i potser en molts casos us agrada, sempre que es begui moderadament aquesta beguda, que també té versions sense alcohol. És certament saborosa, té diferents maneres de tastar-la i també acompanya i treu la set, especialment quan fa calor i quan és necessari mullar el coll, mullar la gola. Parlem de cervesa avui amb Pau López, que ens fa aquesta secció de Factor Artesà. Pau, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Parlarem de cerveses artesanes, un fenomen que no fa gaire ha començat a Catalunya. Compta ja amb prop de 15 microcerveseries. Com són aquestes microcerveseries?
Doncs aquestes microcerveseries, com el seu nom indica, són cerveseries molt petitetes que tenen una personalitat molt marcada dels elaboradors que fan aquestes cerveses. És gent que busca i que posa especial atenció amb les matèries primeres que trien per fer aquesta cervesa, ja siguin els llúpols o sobretot els malts. La cervesa necessitem poca cosa per fer-la: aigua, malts, llúpols i llevats. I certament, en funció dels ingredients que triem, podem obtenir resultats molt, molt diferents. Com a microcerveseries, evidentment, tenen una producció molt, molt limitada. I el fet de fer cerveses artesanes, que són sense filtrar ni sense pasteuritzar, fa que no viatgin molt bé aquestes cerveses. Llavors, sempre solen anar molt associades al territori de venda. Per això és interessant, ja que fa a prop de 10 anys que s'ha creat aquest moviment de microcerveseries a Catalunya, parlar una mica d'aquest tipus de gent que tenim aquí, explicar qui són i parlar d'aquestes cerveses tan arrelades al nostre territori i a Catalunya.
És curiosa l'existència d'aquesta llei alemanya de la puresa de l'any 1516.
Sí, sí, és curiós com encara una llei que fa 500 anys que es va fer encara és vigent i encara es fa servir tant a Alemanya, Bèlgica, Àustria i en aquest cas en els elaboradors catalans de cervesa artesana. És una llei que precisament el que fa és, diu com s'ha d'elaborar la cervesa artesana, que és bàsicament amb els ingredients que t'he dit: aigua natural, llevats, llúpols i mal. I cervesa sense filtrar i sense pasteuritzar.
S'aconsegueix un color semblant al de les cerveses convencionals o més fosquet, potser?
Podríem dir que és un color com més tèrbol. Més tèrbol, no tan clarificat. Són cerveses que no són tan carbòniques i que estan plenes d'aromes i sabors que normalment la gent no està tan acostumada. Està més acostumada a cerveses que tenen molt gas quan les prens, que sobretot les prenem molt fredes, amb la qual cosa el fred ens mata molts cops els sabors i els aromes de la pròpia cervesa. I en aquest cas, el fet de no estar filtrades ni pasteuritzades fa que tinguin molta més riquesa organolèptica.
Quines són les microcerveseries que trobem a Catalunya?
Mira, trobem, com he dit, 15, però d'aquestes 15, per exemple, puc destacar la cerveseria Mosca, que estan a Girona, Globs, que està a l'Hospitalet de Llobregat, ben a prop d'aquí, la cervesa del Montseny, que estan a prop de Tona, a Sant Miquel de Balanyà, les Clandestines, Guineu, l'Almogaves, la Rosita, En fi, tenim moltíssimes cerveseries, microcerveseries petitetes que fan productes molt, molt bons i diferenciats.
Com sempre, hi ha la possibilitat d'obtenir més informació sobre aquests i altres productes a Factor Artesà. Factor Artesà és al carrer Saragossa de Barcelona, entre Gràcia i Sant Gervasi, a prop de la plaça Molina. I ens pots recordar el telèfon i la manera d'accedir-hi?
Sí, poden contactar amb nosaltres al 93 368 1456 i també enviant-nos un e-mail, un correu electrònic a info@factorartesà.com.
El web Factor Artesà també inclou més informació i també Factor Artesà està al Facebook, Factor Artesà, posant després de marcar facebook.com, també ens porta a tota aquesta marca de producció alimentària de proximitat. Seguim parlant de les cerveses. Com s'elaboren aquestes cerveses, Pau?
Aquestes cerveses tenen un procés d'elaboració força semblant. Tenim dos grans estils diferenciats que després en parlarem. L'estil de les cerveses lager, o de baixa fermentació, i les ale, o ale, que són cerveses d'alta fermentació. Però cal dir que, tot i tenir processos d'elaboració molt, molt semblants, trobem gustos molt diferents. I, a més, tot i utilitzar matèries primeres també doncs, molt, molt similars i que són doncs, quatre grups de matèries primeres. Però, clar, en aquest cas, en funció dels malts, per exemple, de, si siguin de blat, siguin d'ordi, en funció també de quin tipus de llevat utilitzem, en funció també de si utilitzen, per exemple, algun condiment, com pot ser mel, romaní, poma, espècies com clau o anís estrellat. Clar, en funció de tot això, de petites combinacions, podem trobar una gran amplitud de cerveses molt diferents, amb gustos molt diferents. El procés de l'elaboració de la cervesa comença fent la infusió del que és els malts o i blats, a vegades sense maltejar, amb aigua i el llúpol. El llúpol és una flor. Coneixies el llúpol? Et sonava?
Em sonava, però explica'ns-ho, doncs, perquè jo no el coneixia.
És una flor que el que fa és donar el component aquest amargant a la cervesa. I llavors el que es fa una infusió és on anar amb els llúpols i aigua i per extreure tot aquest aroma tant del cereal com de la flor de llúpol. Un cop hem fet aquesta infusió, el que fem és fermentar-ho amb l'addició de llevats. I posteriorment el que es fa normalment és deixar un període de repòs perquè precipitin en aquest cas els llevats o les coses residuals de la infusió i després ja directament s'envasa.
Com que aquí parlem de Factor Artesà, potser més d'un dels qui ens escolten poden tenir la curiositat de saber si es pot fer la cervesa a casa, ara que saben una mica més de com es fa.
Doncs sí, a internet trobaran diverses webs que ofereixen diferent maquinària per fer la cervesa artesana a casa, i jo crec que molts d'aquests artesans és com van començar, fent-ho ells a casa, i quan van veure que tenia un producte bo, el que van fer és començar doncs, a fer més producció ja una mica amb màquines una mica més grans.
I què podem trobar de la producció de cervesa artesana a Catalunya?
Mira, a Catalunya, per exemple, la cervesa del Montseny fa diferents cerveses, com pot ser la Més Blat, la Més Lúpulus, la Més Malta, la Més Negra, la Ecolúpulus o la d'Hivern. En aquest cas, totes són cerveses d'estil ale, d'alta fermentació, i totes elles són molt diferenciades. En el cas de la Més Blat s'enfatitza el que és el cereal, en el cas de la Més Lúpulus o la Ecolúpulus s'enfatitza el que són la flor de llúpol, aquesta amargor de la cervesa. La negra és amb un tipus de malts negres i torrats. La d'hivern és una cervesa molt, molt convenient. En el cas de la Globs, per exemple, trobem una varietat encara més gran de les que acabem de comentar del Montseny. Fan una, per exemple, amb malts fumats, que es diu fumada, que va molt bé per maridar, amb, per exemple, amb formatges fumats, amb salmó fumat. Fan també una negra, una torrada, una rossa, una Múnich, inclús una doble, totes aquestes d'estil aquest d'alta fermentació, a l'ale. I també trobem cerveses tipus lager, de baixa fermentació, com la blanca, la d'hivern, la fosca de blat. Com veus, el món de la cervesa artesana és un món molt ampli, molt gran, i no existeix només un tipus de cervesa, que és el que ens solem trobar quan anem a un bar. Realment tenim un ampli ventall de microcerveseries i cerveses artesanes que es fan a Catalunya que li podem treure molt profit.
Per tant, la cervesa artesana existeix a Catalunya, per si no ho sabeu, amics oients, avui ho heu après, i a més n'existeix de molt variada. Ha començat com a fenomen fa poc, però compta ja amb prop de 15 microcerveseries. Si voleu més informació, podeu entrar a factorartesà.com. Al carrer Saragossa també hi ha aquesta seu de Factor Artesà i la possibilitat de contactar-hi en l'adreça electrònica info@factorartesà.com també hi és. Recordem que la cervesa de vegades l'associem a un producte de gran producció industrial, però també és producció de proximitat la que ens permet beure bona cervesa.
I tant, per sort.
Per sort, i tant que sí. Doncs gràcies per aquesta explicació. Pau López, ens retrobem dimarts vinent. Que vagi bé.
Fins dimarts.
Hola, molt bon dia. Convergència i Unió diu ara que estaria disposada que el govern espanyol supervisés els pressupostos de la Generalitat, però mai acceptaria que els intervingués. Aquesta postura matitza el rebuig frontal que va mostrar en un primer moment el govern català davant l'anunci de Madrid de controlar els comptes autonòmics. El portaveu parlamentari de CiU al Parlament, Jordi Turull, ha afirmat que el que rebutjarien són directrius en els comptes que arribessin de Madrid. Mentrestant, el president Artur Mas és a Londres per participar en una conferència de dirigents liberal-demòcrates amb l'objectiu de deixar clar que Catalunya està complint amb els deures i que el problema del dèficit d'Espanya no és només responsabilitat de les comunitats autònomes. I molt pendents avui del cas Palma-Arena, l'Audiència Provincial de Palma declara avui l'expresident balear Jaume Matas l'endemà de veure com tots els seus excol·laboradors li atribuïen tota la responsabilitat dels fets que jutgen. Matas es podrà defensar de les acusacions d'haver contractat irregularment el periodista Antoni Alemany perquè li escrivís els discursos quan el PP governava les Balears entre el 2003 i el 2007. I avui també arriba als tribunals el cas conegut com a crim perfecte. Es jutja Maria Ángeles Molina, acusada de matar una amiga que havia suplantat durant 2 anys per treure'n profit econòmic. La fiscalia demana 24 anys de presó pels delictes d'assassinat, falsedat documental i estafa, mentre que l'acusada ho nega tot. Marxem cap a l'exterior. Els republicans celebren primàries republicanes a New Hampshire. Després dels resultats de Iowa, la figura de l'exgovernador de Massachusetts, Mitt Romney, s'alça com el principal favorit, tot i que els últims sondejos deixen el resultat obert. I en esport, reconeixement absolut al joc del Barça, la gala de la FIFA. Leo Messi es va adjudicar la tercera pilota d'or consecutiva i Pep Guardiola va ser escollit com a millor entrenador del món del 2012. Ho deixem aquí, tornem com sempre més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel. A www.radioestel.cat podràs escoltar-nos en directe, sentir les últimes retransmissions, accedir a la nostra actualitat i gaudir de tots els serveis que Ràdio Estel t'ofereix des de la xarxa. No perdis el fil de la teva emissora. Connecta't a www.radioestel.cat i aprofita al màxim tot el que tenim per tu. Ràdio Estel.cat, la teva emissora, la teva web. Viatja amb el club més amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club més amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El millor per anar a la moda aquest hivern?
Les rebaixes d'Hipercor.
I amb uns descomptes que arriben al 60%?
És hipermillor.
Vestit d'home de diferents models i preus, ara per només 69,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
van anar a Cafarnaum. El dissabte Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina perquè els ensenyava a tots amb autoritat i no com ho feien els mestres de la llei. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne que es posà a cridar. «Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets, el sant de Déu». Però Jesús el va increpar dient: «Calla i surt d'aquest home». Llavors l'esperit maligne el sacsejà violentament, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren molt sorpresos i es preguntaven entre ells: «Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat? Fins i tot dona ordres als esperits malignes i l'obeeixen». I la seva anomenada s'estengué de seguida per tota la regió de Galilea. Aquest fragment del capítol 4 de l'Evangeli de Joan ens serveix avui de punt de partida per a l'espai de pastoral familiar i matrimonial. Avui parlarem de l'autoritat. Jesús parlava amb autoritat. Aquest és el títol d'una reflexió del pare Lluís Armengol que avui comentarem amb Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Juan Carlos i Susi, bon dia, benvinguts.
Bon dia, Ignasi.
Ells són, el Juan Carlos i la Susi, matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. He dit que el títol era Jesús parlava amb autoritat. Aquest seria el títol potser temàtic del fragment evangèlic, però el títol de la reflexió és Sabem escoltar. Què ens voleu explicar avui, Juan Carlos i Susi? Si vol començar, Juan
sí,
Carlos.
Es interesante el fragmento que acabas de leer del Evangelio, donde los escribas y los fariseos se preguntaban quién era este señor que hablaba con autoridad, que era capaz de conectar con el espíritu de la gente, con el interior de las personas. Y un endemoniado, bueno, interrumpe el discurso y empieza a dar gritos diciendo: Jesús, has venido aquí porque tú eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Que yo creo que encaja justamente en lo que es el núcleo de nuestra conversación de hoy. Es decir, para que la palabra sea escuchada, hay que estar con las antenas puestas y dispuesto a escucharla. Y el endemoniado, en este caso, está atento a lo que ha dicho Jesús, porque ahí había palabras de vida eterna. Y entonces cuando él reacciona y increpa a Jesús. Y Jesús, con unas pocas palabras, hace que el demonio que tenía aquel señor desaparezca.
Perdoni, fem una rectificació. El fragment és del capítol primer de l'Evangeli de Marc. El sinòptic equivalent seria el quart de Lluc, però és de l'Evangeli de Marc el text que hem llegit, i és que Marc és l'evangelista que es llegeix en aquest any, en el del cicle B.
Sí, l'Evangeli de hoy.
Sí, a més, l'Evangeli és el d'avui mateix.
El d'avui,
el de la primera setmana durant l'any, efectivament.
Sí, sí, vemos que es muy importante el saber escuchar en dos aspectos. Por un lado, por nuestra relación con los demás. Y por otro lado, para nuestra formación personal también. Porque va a depender de cómo escuchemos a los demás, el tipo de diálogo, el tipo de relación que entablemos con los otros, ¿no? Darle esa posibilidad de que nosotros puedan encontrar un ámbito donde expresar sus dolores, sus gozos, sus emociones, sus proyectos. Eso es muy importante. Porque vemos que nosotros somos formados por todo lo que escuchamos y por todo lo que hemos recibido durante nuestra vida, ¿no? Empezando por nuestros padres, nuestros maestros, y fundamentalmente, el otro aspecto más importante, es la escucha de la palabra. Porque eso va a transformar nuestro yo personal y nos va a hacer que nuestro yo personal se conforme realmente a la palabra de Jesús y nuestras actitudes, que es lo que va a hablar, no va a hablar lo que digamos, sino lo que, como nosotros actuemos, van a ser las palabras de Jesús en nuestros actos las que se van a traslucir, ¿no?
Una paraula transformadora, aquest concepte l'utilitza el pare Lluís Armengol per referir-se a Jesús. Aquesta paraula tan especial. Escoltem durant el dia moltes paraules, coses que ens diuen amics, en el cas dels matrimonis, la parella, els fills, o els pares, en el cas dels fills.
Però
en la vida cotidiana...
Aquesta és la pregunta.
En la vida cotidiana hablamos mucho y hay mucho ruido. Pero, claro, cuando hablamos de la palabra y de poder conectar con el otro, estamos hablando de aquello que va a nuestro yo interior, a lo más profundo de nuestro ser. Como decía San Agustín, Dios está allí muy, muy cerca nuestro, en nuestro íntimo ser. Por lo tanto, poder diferenciar o poder darle a la palabra, un sentido profundo, requiere una opción personal fundamental en el sentido de estar encauzado en función de una serie de principios o una serie de valores que son los que uno va acogiendo. Indudablemente que cuando olvidamos la palabra con mayúscula, es cuando nos vamos desviando de esta opción fundamental o de esta conexión en lo profundo. Porque Jesús nos habla a nosotros en el núcleo más profundo de nuestro yo, y es por eso que, incluso en aquel caso del endemoniado, que a él le toca lo más profundo de su ser, y cuando él sufre o experimenta una transformación, que lo lleva a liberarse de, digamos, lo que pueden ser malos pensamientos, actitudes negativas o destructivas frente a la realidad. Por lo tanto, yo creo que eso es lo más importante de todo, saber o estar convencido de que nosotros en nuestro interior tenemos gotitas, tenemos destellos de ese amor de Dios, que lo único que hace falta es activarlo, es ponerlo en marcha. Però per això són necessàries les paraules adequades.
Important, estimar, escoltar, és una forma molt delicada d'estimar.
Precioso, esa parte es preciosa. Es que muchas veces no sabemos hablar. Nosotros lo que tenemos que analizar es cómo hablamos y qué decimos. Porque muchas veces nuestra forma de reaccionar puede ser destructiva con los hijos a veces o con la pareja, ¿no? Que te sacan de quicio los hijos. Yo a veces pienso que hay momentos que he experimentado como una noche oscura del lenguaje que no sabes cómo, ahora ya no, porque ya son más grandes, ¿no? Pero en su momento, en su adolescencia, cuando ellos estaban adquiriendo su personalidad, es que hablas y no te escuchan, o por lo menos no es lo que tú quisieras, ¿no? Es como si hablaras dos idiomas distintos, como si fuera un diálogo de sordos, y eso duele, Y bueno, y por eso hay que ser muy fino en esto, ¿no?
En el poc temps que ens queda, abans, Susi, tu parlaves de la necessitat d'escoltar, no només de sentir o de participar en una conversa, sinó d'escoltar autènticament. Això com ho podem fer en família i on és la frontera entre escoltar de debò i no escoltar, o només escoltar parcialment?
Bueno, esto requiere un entrenamiento. El saber, el que tú por lo menos proponerte a que te vas a callar, a que no vas a sacar de ti lo primero que te salga, sino saber hacer silencio para escuchar a los otros y para escuchar a Jesús, como decían, ¿no? Que eso lo vas a adquirir por la oración. Es que cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, pero hay que entrenarse y pedir fuerza y pedir luz.
Seguint la reflexió de l'Evangeli, no hem de veure dimonis per tot arreu, tampoc. És a dir, de vegades podem pensar, no escoltem, però això no vol dir que necessitem que ens expulsin un dimoni, no?
Tu creus que no?
Com el noi de l'Evangeli.
A mi muchas veces sí.
també. Bé, podem acabar recollint una mica com a conclusió les últimes frases d'aquest text del jesuïta Lluís Armengol, d'aquí, per cert, en aquest primer trimestre es compliran 5 anys de la seva mort, de la seva pèrdua. Diu, a aquest nucli profund de la nostra personalitat ha d'arribar la paraula transformadora de Jesús, perquè és aquí, en allò que és més profund de cadascú, on habita l'esperit de Jesús, l'únic que pot personalitzar aquesta paraula fent que es converteixi en veritat, per a mi, en força, llum i vida. No em penediré mai d'haver deixat entrar a dins de mi la paraula vitalitzadora del Senyor. Doncs...
Y no olvidar que es en la oración donde uno se entrena en este diálogo con Jesús.
Avui hem parlat a partir d'una nova reflexió de Lluís Armengol. Sabem escoltar? deixem la pregunta oberta perquè cadascú també se la vulgui respondre i sobretot la respongui en família, que aquest és el gran objectiu de l'espai que compartim avui amb Susi Losada i Juan Carlos Pérez. Bon any, oi? Ja ha començat la normalitat, suposo, després de les festes.
Esperemos, esperemos.
I fins dimarts vinent o fins la propera, en el cas vostre. Adéu-siau.
Hasta luego.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Rega et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu. Al Club Més Amics ens proposem cada dia renovar el teu temps lliure. Per això et proposem a tu viatges, excursions, activitats, descomptes... Regala't nous amics i experiències noves. Apunta't al Club Més Amics des de només 20 euros l'any. Truca'ns al 93 409 27 70 i te n'informarem. Club Més Amics. Volem amics com tu. 93 409 27 70. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Passa un minut de 3:15. Connectem amb Jerusalem. Allà tenim el salesià Joan Maria Bernet, que avui ens parlarà sobre la discriminació entre homes i dones a Israel. Una discriminació malauradament creixent. És un problema que, sens dubte, preocupa i que esperem que s'aturi. Pare Joan Maria Bernet, ens escolta ja des de Jerusalem. Molt bon dia i bon any. Pare Bernet, bon dia. Sí, bon dia, pare Bernet.
Bon dia, Ignasi.
Endavant amb la seva reflexió.
Mira, Israel ha començat aquest nou any amb un malson. La Hadarat Naishim, que vol dir l'exclusió de les dones. Cosa inquietant per la mentalitat laica del país. Amb un augment progressiu d'exclusions de les dones en la vida pública. Una discriminació injusta i humiliant en la societat israeliana, que no s'havia vist mai. Aquest fenomen es dona en la part més ultraortodoxa de la societat, que pretén una neta separació entre homes i dones. Pels carrers, una vorera per als homes, una altra per a les dones. En els autobusos, la part del davant per als homes, la del darrere, per a les dones. En els funerals, els homes d'una part, les dones d'una altra. A l'exèrcit, en els cors dels soldats, no hi poden cantar les soldateses. De Jerusalem s'ha tret tota publicitat amb figures o cares de dones. Finalment, després de moltes protestes, s'ha admès que en els barris no ortodoxos es pugui fer publicitat amb figures de dones, però rigorosament i modestament ben vestides. Fa 3 setmanes, una nena de 8 anys va ser escridassada, insultada, escopida i colpejada perquè els seus mitjons no tenien l'altura que havien de tenir. Un autobús de línia vers Jerusalem va estar més de mitja hora aturat perquè un home ultraortodox no va aconseguir que una dona s'assegués al final del vehicle. Ell es va posar al davant impedint que l'autobús marxés fins que va pedir la policia. La imposició i violència dels ultraortodoxos ha arribat a un extrem. Ni en els antics fariseus de l'Evangeli ni als mateixos països àrabs no s'havia vist mai un fonamentalisme tan gran com aquest. Per als ultraortodoxos, per exemple, l'anglès, les matemàtiques i la història són una idolatria i no s'ensenyen a les seves escoles pagades pel govern. Els homes no treballen, es dediquen a llegir la Bíblia i el Talmud. Han de treballar les dones i les famílies reben una ajuda del govern. Això fa que hi hagi una oposició i una tensió creixent entre els jueus laics i els ultraortodoxos. És el malson d'Israel en aquest nou any.
Doncs un malson que esperem que s'acabi. Moltes gràcies per a Joan Maria Bernet. Em consta que... Em consta, d'altra banda, que a Israel hi ha aquesta tradicional reunió de bisbes europeus i d'Amèrica del Nord, no? Aquests dies?
Sí, em passaria la setmana que ve.
Doncs molt bé, ho farem així. Gràcies i fins d'aquí 7 dies. Adéu-siau. De seguida l'espai de bioètica amb Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia.
Ràdio Estel.
Grans històries, grans debats i grans propostes. Un programa immens per un col·lectiu actiu. Grans amics, de dilluns a dissabte a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a dissabte a les 6 de la tarda, Grans amics, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
En 7 minuts de 3 quarts de 10, ja en la recta final de l'edició d'avui del primer cafè de Ràdio Estel, reflexionem sobre bioètica amb la presència, com és habitual, cada setmana els dimarts a aquesta hora amb Xavier Sobrevia, metge i sacerdot. Bon dia i bon any.
Molt bon dia i bon any.
Bon any per segona vegada, que ja ens el van felicitar l'altre dia. I amb Isabel Viladomiu, que és psicòleg clínica. Molt bon dia i benvinguda.
Bon dia i bon any a tothom.
Gràcies. Bé, avui volen vostès parlar d'algunes de les prioritats que, des del punt de vista bioètic i a partir de promeses electorals de Mariano Rajoy, hauria d'afrontar de manera immediata el nou govern espanyol. Tenim la ministra Ana Mato, que s'encarrega de temes socials, altres ministres que també poden dir la seva.
Exacte, sembla que per part de que l'economia, que evidentment doncs, és el que potser tenim tots més així en preocupació directa, doncs, bueno, no impedeixi que es facin moltes més altres coses ben fetes. I en aquest sentit, tot sembla que fins que l'economia no funcioni...
Els governs són multidisciplinars, és a dir, exacte, encara que donin molta atenció a l'economia, no han de descuidar altres coses.
L'educació ha de seguir funcionant, diguem-ne, els serveis socials també...
I la defensa de la vida també.
La defensa de la vida també...
Bueno, de hecho, perdón, no es que solo sea economía, hay mucha gente que está hablando de que el problema económico tiene su raíz en un problema moral de conductas.
Exacte. No, i després caldria afegir també el fet de les implicacions econòmiques que té tants atacs contra la vida humana i els 113.000 avortaments que ha hagut, per exemple, que és la xifra recent, no? Durant l'any 2010, la dada que es va
donar. Sí, la dada que tenim ara és
el mes passat, el desembre, que es dona la dada de l'any anterior, perquè tarden bastant a publicar-ho, 113.031 avortaments provocats. Això té una repercussió econòmica brutal, i això ho ha estudiat bastant en la Universitat de Tabat Oliva aquí a Barcelona, doncs les repercussions socials i econòmiques que això té i que són molt importants.
L'avortament és un tema urgent, segons vostès, pel govern espanyol. Hi ha un compromís de Mariano Rajoy de reformar la llei actual de l'avortament, llei d'avortament lliure.
Hi ha 300 avortaments al dia. Si creus que no és urgent, doncs tu mateix. Jo diria que aquesta potser és una resposta molt gràfica i molt clara, no?
És urgente, Javier, però també la forma de fer-lo, com se hace.
Clar.
O sea, tiene que explicar el gobierno.
Segur que els mateixos que han fet la llei pensen que que s'han de reduir aquests avortaments. Segur que també ho diran.
Bueno, aquest, una part del discurs socialista, a l'hora inclús de la reforma d'aquesta llei, hi ha un famós article del Bono que és molt discutible, dient com si encara la nova llei reduiria el número d'avortaments, el qual, doncs, després, veient qui hi ha darrere, doncs, és molt ingenu pensar això, no? Sí que alguna gent, potser amb menys mala intenció, doncs sí que ho pot pensar, però la realitat és que es fa molt poca cosa per reforçar la maternitat i ajudar les dones que es veuen en dificultats a l'hora de quedar embarassades d'una manera més o menys imprevista, i veus que l'única sortida que se'ls dona, i la més ràpida, la d'entrada, és que abortin, no? I això és impressionant.
Es que durante muchos años se ha transmitido esta idea sobre cómo el derecho al aborto, ¿no? La libertad de la mujer, en conflicto con el derecho a la vida del no nacido. Y aquí es donde radica todo el problema, ¿no? ¿Cómo se cambia esta mentalidad? ¿Cómo se consigue que la gente reconozca en la vida del no nacido un bien, un valor a perseverar y a guardar? Bueno, yo supongo que sería también a través de los comités de ética, a través de un cambio que todavía no se ha hecho, ni en Cataluña, porque siguen estando los mismos que promocionaron el aborto y que promocionan la eutanasia en el mismo comité de bioética que asesora al gobierno, no ha habido ningún cambio.
En aquest any de govern d'Artur Mas no hi ha hagut cap canvi a Catalunya.
No. Però són maneres, formes, ideologies de ver la pròpia vida, lo que hace que se transmita, ¿no?
Tenim poc temps, al tema de l'avortament. Hi haurà canvi legal per anar al gra?
Bueno, jo crec que sí, perquè no hi tindran altra possibilitat, sinó quedaria molt malament, no? I acaben de quedar una mica malament, o bastant, amb el tema de la pujada d'impost de la renta, diguem-ne. Almenys podrien començar ràpidament a fer mesures que són molt fàcils de fer, perquè això legalment no és gaire complicat, portar al Parlament, d'entrada...
Derogar la llei i tornar al marc legal anterior.
Tornar a la llei anterior, i el que demanaríem també és que s'apliqués, doncs, evitant el frau de llei, perquè si no tornem a una situació...
Recordem la llei despenalitzadora en 3 o 4 supòsits.
En 3 supòsits, i llavors, clar, dius, però clar, allò era un coladero, dit així vulgarment,
sí,
no? Llavors dius, home, això el que no pot ser és que les clíniques facin el que els donen absolutament la gana i vinguin de Dinamarca a portar a Espanya amb embarassos de 30 setmanes.
Sobretodo polítiques a favor de la vida. Restricción de las píldoras del día después, poner receta médica...
També treball educatiu, la promoció d'una educació afectivo-sexual.
Que no estigui tan... És a dir, que recorre això, és a dir... Però clar, això és un plantejament antropològic molt fonamental, que és com entenem la persona i com entenem la vivència de l'amor, com entenem la vivència de la sexualitat. I amb aquí, què és el que dona més plenitud a la persona? És a dir, aquí caldria veure realment què és el que a tu, o què és el que a la dona, a l'home, realment el fa més feliç, en el fons, és a dir, et fa sentir, és a dir, si utilitzar una dona, doncs, per obtenir un plaer sense que t'importi res com un objecte sexual, doncs això és el que realment hem de promocionar a la nostra societat, o hem de crear una cultura justament on el respecte, la relació, el realment tractar amb la cura adequada a l'altra persona, doncs això sigui el que sigui potenciat per la nostra societat. I aquí tenim molt recorregut a fer i realment doncs, ens hi hem de posar perquè és difícil la situació.
Sobre aquests i altres temes de l'agenda bioètica del nou govern espanyol, recomanem un article publicat a forumlibertas.com, signat per Daniel Arasa, que avui precisament hem tingut aquí a la tertúlia el president del grup d'entitats catalanes de la família.
Però no només hi ha el tema de l'avortament, sinó que hi haurien altres lleis.
Sí, sí. Sobretot, bueno, pues la libertad de los padres en la educación, ¿no? En la derogación de la ley de educación para la ciudadanía. Uh-huh. También las políticas de horarios laborales para favorecer la corresponsabilidad del padre y la madre en la familia. Hoy aquí se ha hablado de
sí,
todos los problemas de género que existen, ¿no?
Sí, sí,
pues la solución es la educación de la corresponsabilidad.
También treballant la llei integral contra la violència contra les dones, evidentment.
I dos lleis molt importants. La llei de reproducció assistida, que aquesta s'hauria de revisar profundament, i la llei també d'investigació biomèdica, que justament impedeix el que ara mateix estigui puguent avançar més ràpidament amb investigació amb les cèl·lules mare adultes per les dificultats que hi ha a l'hora de fer assajos clínics.
Són cèl·lules extretes del propi pacient que no tenen barreres ètiques i que no comporten la destrucció d'embrions.
I que estan donant molt bons resultats.
Doncs d'aquests i altres temes segur que s'hi haurà de posar el nou govern de Mariano Rajoy. També molt important, com dèiem, la violència contra les dones amb aquesta llei integral que sembla que no està servint per aturar el greu problema. Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Bon dia i fins dimarts vinent.
Bon dia.
Avui amb la bioètica hem posat el punt i final a l'edició d'aquest dimarts del primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar a les vies de so, el David García a la producció i la Sara Cruz a la redacció. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dimarts. Fins demà, que vagi bé.
Ràdio Estel.